Dissabte a les 11 del migdia.
Vale, doncs ens quedem amb això. Dissabte a les 11 del migdia, la millor manifestació, i si pot ser, a l'hivern. Exacte.
A passar l'hivern, vestit en sorollador, en caputxa.
Ja està.
Eh?
I ja està.
Apoli. Ens trobem un altre dia. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem demà amb més temes i més converses.
Única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Els dècims de loteria podrien ser més cars a partir de l'any vinent. El govern central estudia la mesura, però algunes administracions, com l'anxova milionària, expliquen que la proposta no compta amb el suport del conjunt del col·lectiu. Consideren que les vendes caurien i puntualitzen que les seves proclames van encaminades a millorar les condicions laborals i que l'Estat els pugi les comissions. Aquesta és la notícia més important de la jornada. La resta la resumim tot seguit en forma de titulars. Comença la catequesi amb un increment d'alumnes. L'alumnat de l'Escala ha augmentat considerablement de catequesi. Dels 4 a 5 nens que s'inscrivien els darrers anys, s'ha passat a 16 actuals. Aquesta setmana han començat les classes a la parròquia del municipi. Dissabte la botiga sortirà al carrer. La UBET ha triat el dissabte 18 d'octubre per celebrar la botiga al carrer. L'entitat ha establert la nova data després que la pluja obligués a suspendre l'anterior convocatòria. En esports, el Club Bàsquet L'Escala comença la caça de futurs talents. El bàsquet ha organitzat per aquest octubre una jornada de portes obertes pels més petits de la casa. El Club Escalenc ofereix aquesta activitat als infants 2 dies a la setmana perquè decideixin si en un futur volen decantar-se per practicar aquest esport. I pel que fa al temps, molta calma pels propers dies, amb núvols baixos, amb alguna boira a primera hora, però serà senyal de molta humitat.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
És la nostra portada. Els dècims de loteria podrien ser més cars a partir de l'any vinent. El govern central estudia la mesura. Administracions com l'anxova milionària expliquen que la proposta no compta amb el suport del conjunt del col·lectiu. Consideren que les vendes caurien i puntualitzen que les seves proclames van encaminades a millorar les condicions laborals i que l'Estat els pugi les comissions. Maria Pagès.
El dècim de la rifa de Nadal passaria dels 20 als 25 euros, mentre que les butlletes dels dijous pujarien de 3 a 5 euros i del dissabte de 6 a 10. Seria el primer increment que experimenta la loteria després de 22 anys amb els preus congelats, i a hores d'ara la proposta està sobre la taula del govern central, que seria l'encarregat de validar el canvi a partir del 2026. Administracions com l'anxova milionària han revelat que la mesura no compta amb el suport del conjunt del col·lectiu i han puntualitzat que les seves proclames van dirigides a l'Estat i no al consumidor perquè millori les condicions laborals i econòmiques del gremi. Fèlix Pont, responsable de l'anxova milionària.
Dissabte que val 6 euros el pujarien a 10, dijous que val 3 euros el pujarien a 5 i Nadal de 20 a 25. Això és una notícia una mica mal exposada perquè no ha vingut dels loters o del col·lectiu. Possiblement alguna associació ja hi ha estat d'acord, però en general no. El que demanàvem eren unes millores per tot el gremi.
Si la mesura finalment es materialitza, els loters temen que les vendes caiguin en picat. Així doncs, el debat recau en si el consumidor acceptaria pagar més pels seus dècims.
El que està acostumat a jugar, que jugava 2 dècims, és a dir, no se'n jugarà 2, és que no tindrà aquest increment tan brutal a la seva butxaca. És a dir, segurament en jugarà un. Jo crec que que serà una patacada. Espero que no, però serà una patacada. Després la gent diu, no, guanyareu més diners i cobreu més comissions. Tampoc és això, perquè es vendran molts menys dècims.
Les administracions locals, com la de l'Escala, han descrit la situació que viu el col·lectiu com a insostenible. Revelen que alguns loters han hagut de baixar la persiana perquè amb els mateixos preus de la loteria des de fa 23 anys la inflació acumulada ja assoleix el 64%. En aquest sentit, les seves reclamacions s'adrecen a l'Estat, especialment perquè augmenti les comissions que les administracions perceben per cada venda.
Vosaltres penseu que no anem a un sou, anem a una comissió que rebem. Per Nadal penseu que és poc més d'un 4%. Penseu d'un dècim de Nadal en cobrem 90 cèntims, bruts. Això vol dir que arribarem entre uns 50 i 60 cèntims nets i que no s'ha mogut en 20 anys. La vida ha pujat possiblement més d'un 50% en moltes coses en els últims 20 anys. Nosaltres ens trobem doncs amb això, que la vida ha pujat moltíssim i que no s'han canviat les comissions de les administracions i moltes no arriben a final de mes.
La mesura per incrementar els preus dels dècims a partir de l'any vinent a hores d'ara és només una proposta que té el govern, però des del gremi ja han saltat les alarmes. Reclamen una solució alternativa i emplacen a la població en què confien les seves administracions locals.
Ho dèiem també en titulars, comença la catequesi amb un increment d'alumnes. L'alumnat de catequesi de l'Escala ha augmentat considerablement. Dels 4 o 5 nens que s'inscrivien en els darrers anys, s'ha passat als 16 alumnes actuals que aquesta setmana han començat les classes a la parròquia del municipi. Jordi Fortià.
Aquesta setmana, a la parròquia de l'Escala, han començat les classes per a la catequesi de la primera comunió i de confirmació, amb un increment en les inscripcions d'alumnes. Concretament, enguany s'han apuntat 16 infants per rebre l'ensenyament religiós, la qual cosa suposa un creixement exponencial, tenint en compte que en els darrers anys només s'apuntaven 4 o 5 estudiants. Mossèn Carles Sánchez mostra la seva sorpresa i satisfacció per la gran adhesió dels infants.
Portàvem uns anys a la baixa de número de nens que s'apuntaven, no? I aquest any doncs, estic sorprès perquè ja tenim 16 o 17 que s'han apuntat per catequesi i, per tant, alguns diran, bueno, tan sols 16, bueno, però com que portaven uns anys en 4 o 5, doncs penso que el salt és important, no? I, per tant, mira, estic content, ja veurem, la catequesi són 2 anys i comencen a fer la catequesi quan fan segon de primària, segon i tercer de primària, i a partir d'aquí doncs, van fent. Fins i tot aquest any s'han apuntat avui casualment 3 per fer confirmació, 3 ja de 12 o 13 anys. Vull dir que estic, bueno, la veritat que estic content, estic content.
L'alumnat té classe de catequesi una vegada a la setmana. El mossèn destaca l'esperit didàctic del curs i les diferents eines que s'utilitzen per fer les classes més disteses per la mainada.
Aviam, la catequesi no és com anar a l'escola, s'ho passen bé. Bueno, perquè tampoc s'ha d'ensenyar això com si fos una assignatura de matemàtiques. Posem vídeos, després poses un vídeo, jo què sé, d'una paràbola, d'un miracle, i li preguntes al nen, bueno, i tu això com ho veus, tu què faries? Bueno, és una cosa molt distesa.
Per aquest 2025 hi ha 5 comunions confirmades al municipi, nombre que augmentarà considerablement en els pròxims 2 anys, gràcies a la pujada d'enguany en el nombre d'inscrits.
Dissabte la botiga sortirà al carrer. La UBET ha triat el dissabte 18 d'octubre per celebrar la botiga al carrer i l'entitat ha establert la nova data després que la pluja s'obligués a suspendre l'anterior convocatòria. Sergi Corral.
L'edició de tardor de la botiga al carrer es celebrarà aquest proper dissabte després que el mal temps obligués a ajornar la primera data del 12 de setembre. Per aquesta nova data es preveu un dia plàcid i assolellat que acompanyarà durant les compres. Enguany, les parades dels comerços es tornaran a situar entre la platja i la riba i hi haurà un total de 14 establiments representats. La gent s'hi podrà atensar entre les 9 del matí i les 8 del vespre. A les parades s'hi trobarà roba i calçat, que aprofitarà per oferir molta gamma de productes rebaixats, però no només s'hi podrà adquirir roba, sinó també diversos complements i parament de la llar. La UBET posa també a disposició dels botiguers l'opció de poder muntar la parada davant del seu establiment, una alternativa que ja s'ha practicat les darreres edicions. A la tarda, la botiga al carrer coincidirà també amb el segon dia de venda de castanyes del Cerc, que situarà just a la rodona ajardinada de la platja.
En esports, el Club Bàsquet L'Escala comença la caça dels futurs talents. El bàsquet ha organitzat per aquest octubre una jornada de portes obertes pels més petits de la casa. El Club Escalenc ofereix aquesta activitat als infants 2 dies a la setmana perquè decideixin si en un futur volen decantar-se per practicar aquest esport. Ivan Garcia.
Aquest octubre el Club Bàsquet L'Escala està organitzant sessions pels més petits de la casa. Són dirigides a nens i nenes nascuts i nascudes al 2018, 2019 i 2020. L'objectiu és que s'iniciïn en aquest esport i qui sap si els infants acabaran vestint la samarreta blava.
És l'escoleta del bàsquet, que està molt bé pels nanos comencin a iniciar-se en aquest esport. Fem dos grups, hi ha P5 i primer en un lateral, i després l'altre lateral hi ha els de segon, que són els que continuen ja de l'any passat, i algun que també ha vingut nou a provar. Tenim tot aquest mes que la gent pot provar, i si els hi agrada, doncs després ja s'apunten i ja tirem endavant, ja els equips els tanquem i ja tirem més endavant tot això.
Aquestes jornades també les agraeixen els monitors. És una oportunitat per viure el bàsquet des d'una altra perspectiva. Podrien esdevenir entrenadors de la base que, segons explica la coordinadora Susi Martí, fan falta.
El que també intentem, a part de tenir els nens petits, doncs és els nanos de, del club, doncs que ja s'introdueixin dintre del món, i així, si els agrada fer d'entrenador, doncs també formem els entrenadors. Hi ha en Gori en un costat, jo estic a l'altre amb l'Anna, i després doncs hi ha nanos que venen a provar, a ajudar, i després ja, si els agrada, doncs ja fan el curset i ja tenim un entrenador més que en fan falta.
Els entrenaments són cada dimarts i dijous de 5 a 6 de la tarda al pavelló.
Moment de repassar l'agenda d'activitats de la setmana. I comencem el repàs aquest dissabte a partir de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda. Ho dèiem a l'informatiu, l'Obet organitza la botiga al carrer on es podrà gaudir de l'Escala i del seu comerç. I a 9:45, el Club Nàutic L'Escala organitza la sortida guiada Descobreix el Parc Natural del Montgrí amb caiac, una activitat familiar per majors de 12 anys, amb sortida en llanxa i retorn en caiac. El preu és de 35 euros. I per fer les reserves i inscripcions podeu trucar al telèfon 972-770016, que és l'oficina esportiva, o visitar la web www.nauticlescala.com. A partir de 6:15, al MAC Empúries organitza l'activitat Beu-te als museus, un maridatge on els visitants podran gaudir d'una visita al jaciment que inclou un tas dels vins. Per la compra d'entrades heu de visitar la web www.macempúries.cat. I a les 6 de la tarda, segon dia de venda de castanyes a la platja organitzada pel CERP. Diumenge 19 d'octubre, a les 6 de la tarda, al Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova, al CERP, s'organitza, i en col·laboració amb l'Ajuntament de l'Escala, la representació de l'obra teatral Ofèlia, ets tu. L'entrada és lliure, amb taquilla inversa. I de l'agenda a la previsió meteorològica, amb Sergi Corral.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. Està clar que aquest octubre entrarà dintre dels curs com a sec, perquè tret del ruixat de 2 litres de l'altre dia, poc més caurà d'aquí a final de mes. En els mapes s'entreveu molta bonança per les properes jornades, fins i tot amb un pic important de temperatura de cares a la setmana vinent. De moment, la tònica d'aquests dies és aquesta calma i humitat, com la que hem tingut a primera hora d'aquest matí, amb alguna boirina o algun núvol baix, però en general ha de dominar el cel serè i clar tot el dia. Temperatura màxima avui de 19 a 21 graus. Vent molt fluix, amb marinada de llevant a xaloc a migdia i tarda, i a la mar arrissada amb alguna àrea de marejol. Demà divendres tindrem el cel més variable. Hi hauran més núvols de matinada i matí, sobretot aquestes boires, aquests núvols baixos, humitat molt i molt alta. Quedaran alguns núvols aquests més trencats a migdia i tarda, però amb més estones de sol. Ambient humit i fresc a primera hora, temperatura màxima entre 18 i 20 graus i mínima entre els 12 i els 14 graus a primera hora del matí. Vent en calma fins al migdia, aleshores entrarà de nou marinada de llevant a xaloc, però molt fluixa. I a la mar una situació molt plàcida, calmes i estones de rissada. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
Arribem al moment de resumir l'actualitat de la jornada, començant per als dècims de loteria que podrien ser més cars a partir de l'any vinent. El govern central estudia la mesura, però algunes administracions, com l'anxova milionària, expliquen que la proposta no compta amb el suport del conjunt del col·lectiu. Consideren que les vendes caurien i puntualitzen que les seves proclames van encaminades a millorar les condicions laborals i que l'Estat els pugi les comissions. També us hem explicat que ha començat la catequesi amb un increment d'alumnes. L'alumnat de la catequesi de l'Escala ha augmentat considerablement. Dels 4 als 5 nens que s'inscrivien els darrers anys han passat a 16 alumnes actuals, que aquesta setmana han començat les classes a la parròquia del municipi. També dissabte torna la botiga al carrer. La UBET ha triat el dissabte, dia 18 d'octubre, per celebrar aquesta iniciativa, la botiga al carrer. L'entitat ha establert la nova data després de la pluja que obligués a suspendre l'anterior convocatòria. I en esports, el Club Bàsquet L'Escala comença la caça dels futurs talents. El bàsquet ha organitzat per aquest octubre una jornada de portes obertes pels més petits de la casa. El Club Escalenc ofereix aquesta activitat als infants 2 dies a la setmana perquè decideixin si en un futur volen decantar-se per practicar aquest esport. I, finalment, el temps. Molta calma pels propers dies, amb núvols baixos i alguna boira a primera hora, que significa que hi haurà molta humitat. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 16 d'octubre. Més notícies a les reemissions i també al butlletí de les 5 de la tarda. Res més. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà al punt de la una. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts als Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més, en què el fil conductor són les nostres cames. Cames que ens poden dur cada setmana a 3 destinacions diferents. Una, a un lloc d'interès. En segon lloc, cap a una interessant ruta senderista i, en darrer terme, a recórrer parts del planeta que podríem dir que fugen de tot allò que és convencional. Els tres continguts del dia d'avui són aquests. Sumari i comencem. Darrere del Camp de Tarragona neix un univers de muntanyes, valls i cims, un tresor ben poc conegut. Avui ens palplantem al cor de les muntanyes de Prades, a Capafonts. Farem sender la vall del riu Brugent, parlarem amb un pastor i tastarem els seus formatges artesanals. Ens hi porta la Meritxell Omella, de l'empresa de guiatges El Brugit. Encetem un cicle de senderisme que ens mantindrà ben entretinguts diverses setmanes. A cavall, entre les valls de Baztán i de Bidasoa, entre Navarra i el País Basc, farem la ruta dels contrabandistes. 7 etapes. Sí, ho heu sentit bé. 7 etapes. Avui la primera, de Beins a la Bayen fins a l'Alto de Artesiaga. I prepareu-vos perquè ens endinsarem al pedregós desert de Gobi, a Mongòlia. El fotògraf i escriptor de viatges Jordi Canal Soler ens presenta en 4 capítols el seu recent viatge a aquest país asiàtic amb una expedició arqueològica que rememorava els 100 anys de la que va fer Roy Chapman Andrews, qui buscava els orígens de l'home en aquest indret. Aquests seran els continguts d'un Sendes que comença ara mateix. Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Si el Camp de Tarragona és un gran amfiteatre que mira cap al mar, al capdamunt de les graderies és la muralla de muntanyes que el tanca cap a l'interior. Un rere país sovint menys tingut, poc poblat, que ha conservat la seva autenticitat i essència bastant millor que altres territoris veïns. Avui enfilem la carretera TB7041 des d'Alcover i que ens porta cap a Prades. Quan portem circulats una mica més d'una vintena de quilòmetres de revolts, envoltats a banda i banda de pins blancs i hem superat el Coll Roig, se'ns obre una petita vall i al fons, sota el picor andant, un poblet de cases apinyades dalt d'un turó. És cap a Fons, a l'extrem nord del Baix Camp. I hem anat fins a Capafonts per proposar-vos una activitat molt completa. En una matinal de poc més de 4 hores farem 3 activitats organitzades per l'empresa de guiatges El Brugit, sota el nom Un matí fent de pastor. La seva responsable, Meritxell Omella, ens les apunta.
Una activitat de migdia en què combinem el que és senderisme tranquil per la vall del riu Brugent i també passant per l'ermita de Barrulles de Capafonts amb la trobada amb el pastor i el seu ramat i conèixer el seu dia a dia, conèixer les seves cabres, que són super manses i simpàtiques, i acabar fent un tast dels formatges a la seva formatgeria, des de formatge fresc, de mató i de formatge curat.
El primer és el primer, caminar. Una ruta de 2 hores per la vall del riu Brugent, apta per tots els públics, molt entretinguda. Ens situem, evidentment, en el punt de sortida.
Doncs sortim del poble de Capafonts a peu i baixem cap al riu Brugent. Un dels primers punts interessants per on passem és el Pont Vell, que és per on passava l'antic camí de Prades a Mont-ral. A dia d'avui allò ens sembla un caminet molt petitet, però era una autèntica autopista de passar, fins al punt que es va arribar a fer aquell pont, un pont que va sobreviure als aiguats del 94. Des d'aquell pont ja estem allí al costat del riu, des d'allí també podem veure el molí de més amunt, que és un dels molins fariners dels 3 que té cap a fons al llarg del riu Brugent, i aquí ja voregem el riu, el creuem un parell de cops, i ja enllacem amb el barranc del Fort Auler cap a l'ermita de Barrulla.
Doncs la Mare de Déu de Barrulles és al nord-est de Capafonts, una ermita originària del segle XII cap al XIII, refeta als anys 50 del segle passat, situada en un bonic paratge. Hi farem aturada una estoneta i tot seguit continuarem caminant.
I d'aquí ja anem cap al Tancat del Pastor, que és el barranc del Barral, que és un dels afluents del Brugent, i allí ens trobem el pastor amb les cabretes. Estem allí una estona, una bona estona amb ell, conèixer les cabres, conèixer una mica com era el seu dia a dia, i d'allí ja anem cap a la formatgeria. En total estem fent uns 4 quilòmetres i mig, com a molt, de caminada. Són uns 100, 150 metres de desnivell positiu, que en total l'excursió en si, és a dir, des que sortim a peu del poble fins que ens trobem el pastor i esmercem unes 2 hores bones, perquè us feu una idea de fins a quin punt anem xinotxant tranquil·lament. I després, entre que ens trobem al pastor, estem xerrant amb ell, l'acompanyem a la formatgeria i fem el tas de formatges, ens hi estem un parell d'hores més.
Ja de tornada cap al poble i just a les afores del mateix, el camí i la matinal culmina amb la tercera part de la proposta, la salada recompensa, el tast del producte que la parella de pastors, composada pel Sergi i l'Eva, fan a la formatgeria de la Vall del Brugent, amb la llet que munyen a diari del seu ramat, format per prop d'un centenar de cabres. Aquest és el menú degustació.
Entre que tastem el formatge fresc, que és un formatge boníssim, que fan allí directament, és un formatge molt bo i gens industrial, i a part d'aquest formatge fresc, tastem el curat, que a vegades té un de més tendre i un altre, i el mató amb mel. És un moment en què realment podem assaborir, no, els fruits de tota la seva feina.
La Meritxell Omella ens posa en valor que una parella com la formada pel Sergi i l'Eva hagin abandonat la ciutat per fer de pastors en un poble de poc més de 100 habitants, fomentant un ofici del sempre sofert sector primari, tan imprescindible pel territori com menys tingut per les administracions.
Que tinguem pastors, doncs, és un luxe que Capafonts tingui una parella de pastors, perquè també és un dels oficis en perill d'extinció que tenim aquí a muntanya. Cada cop ens queden també menys pagesos que vulguin treballar. Capafonts té, per exemple, camps d'avellaners on es conrea l'avellana de muntanya, que és una de les més bones que hi ha. També tenim ametllers, però és una zona on està costant molt, doncs, fixar població i aconseguir que hi hagin nous pagesos. Això és una crisi del sector, no només aquí, sinó a tot arreu.
S'ha acabat la matinal, però podem allargar la visita a aquest racó de les muntanyes de Prades fent un tomb pel bonic i pintoresc nucli de Capafonts. Passarem per la neoclàssica església de Santa Maria i molt a prop seu un punt molt destacat, un antic forn de pa d'època medieval.
Capafonts és un dels pobles més bonics que tenim aquí, muntanyes de Prades, està tot dalt d'un turó al capdamunt de la vall del Brugent, l'arc de muntanyes que tanca aquesta capçalera del Brugent està controlada i esguardada pel Pico Randan, que és una de les pedres, junt amb la ninota, més característiques d'aquí, de la part alta de la vall. I el poble en si val molt la pena visitar-lo a peu, tranquil·lament. De fet, ara, afortunadament, ja no es pot entrar amb el cotxe dins del poble, tret dels veïns, s'ha de deixar aparcat a les afores en un aparcament que hi ha just al costat del punt d'informació. I si s'arriba bé d'horari també, o en altres dies, es pot visitar l'antic Fort de Pa, que han restaurat, que és del segle XIII, que està al costat just sota de l'Ajuntament. I també hi ha la casa de Cal Macià, una de les més antigues del poble.
Un matí fent de pastor combina, doncs, el senderisme, el patrimoni humà i la gastronomia. És una de les moltes propostes d'aquesta petita empresa de senderisme, enoturisme i guiatge que es diu El Brugit i que la Meritxell va obrir l'any 2013. Ella mateixa n'explica la filosofia.
Moltes de les nostres activitats es combinen amb visites a productors perquè només podem explicar el nostre paisatge a través també de la gent que el conrea. No, nosaltres no estem caminant pel mig de la selva inexplorada, és un territori el nostre i un paisatge que s'ha conreat i s'ha modelat no tan sols des de segles, sinó des de fa mil·lennis. No? Transmetre una mica tot aquest coneixement ja del territori i aconseguir que la gent sigui més conscient del que té molt a l'abast de la mà, a una distància relativament curta de casa seva, i si a més a més podem donar veu i podem donar a conèixer els productors que viuen i treballen i modelen el paisatge per on passem, doncs encara molt millor. A part d'això, doncs, som una agència de viatges, organitzem el cap de setmana viatges, tot el que faci falta, turisme de natura, cultural i també relacionat amb el món del vi.
I sobretot, un projecte molt centrat en les comarques de l'interior de Tarragona. Des dels Sendes ja els vam descobrir fa un any, quan vam explicar una ruta circular anomenada El Brugit de la Vall, per les muntanyes de Prades. També fan moltes propostes pel Montsant i el Priorat, i altres raconades. La Meritxell recorda que l'interior de la Catalunya Sud és un gran tresor, sovint massa oblidat.
Tot i que sembla que visquem en un forat negre inexistent, no? Només es coneix la part de la costa aquesta tan dita Costa Daurada, i la part interior sembla que ben bé no existeixi. Una de les riqueses més increïbles que tenim aquí, al sud de Catalunya, és que en un territori molt petit tenim una altíssima diversitat de paisatges, d'entorns naturals, d'ambients culturals, de patrimoni històric, de gastronomia, de déus de vi. En tenim més de 5, tenim més de 2 deus d'oli d'oliva, vull dir, tenim una deu avellana de Reus. És a dir, en un espai molt petitet, en què en mitja hora, 45 minuts, conduint, fent bé que et canvia tot radicalment, no? I que sempre hem considerat que és un territori i una riquesa que hem d'aconseguir explicar, tot i que ens costa molt, perquè és molt desconegut, no?
Bé, des del Sendes fem la nostra petita aportació per recórrer tot aquest meravellós rerepaís de Tarragona. Per més esculls de muntanyes que calgui superar, per més revolts que calgui fer.
Sendes.
Tornem a reprendre els Sendes, allò que en diem aquests cicles de diversos capítols que ens porten a fer una ruta d'aquestes, allò per fascicles. Xavi, tio, què tal, com estem?
Ah, Mari, Déu vos guard.
I no és una ruta de 2, 3 dies, 4, que n'hem fet alguna fins i tot de 5? Quants?
Si posem bé, una ruta de 7 dies.
7 dies?
Sí.
Mare meva!
Els que ens seguiu de fa temps recordareu que hem fet diverses propostes de rutes per llocs molt diferents. I avui ens posarem en una ruta diferent de totes aquestes per l'entorn on anirem. Estem parlant de la Senda de los Contrabandistas del Bidasoa, una ruta circular de 153 quilòmetres en 7 etapes que ressegueix les valls de Baztán, Bidasoa, és a dir, Navarra i un tros de Guipúzcoa fins a tocar mar a Irún, per entorns de boscos mixtos i fagedes, sobretot, amb força activitat agrícola, ramadera, forestal, amb paisatges ondulats sempre verds pel clima atlàntic. És una ruta que combina esport, natura i cultura per espais naturals protegits, en què trobarem restes prehistòriques, restes de la romanització, també restes de l'edat mitjana, i com el nom indica, ressegueix senders i passos de muntanya que van tenir força importància en el contrabandisme, sobretot a mitjans del segle XX. I com que és un recorregut circular, es pot començar on es vulgui, per comoditat. Nosaltres la vam començar a Veïnsa-la-Baien, que seria el final de la tercera etapa oficial si es comencés des d'Irun.
La verda i frondosa Nafarroa, o el verd Pirineu Navarrès, i també una mica basc, com hem pogut comprovar avui al Sendes, primer dels 7 capítols. Punt de sortida.
Doncs anem a començar a caminar des de l'alberg de Veïnsa, és un poblet rural de poc més de 200 habitants. Ens enfilem de seguida, només sortir del poble, per una pista que, després de passar per una granja, es posa en una magnífica fageda, i el camí en ziga-zagues, acompanyats amb trams amb falgueres, ens va remuntant fins al coll d'Orraita, 400 metres més amunt del poble. Aquí girem a sud i ja a planers anem un tros per Llom fins que comencem a baixar cap a l'àrea recreativa dels embassaments de l'Eurza. Passem una font on podem